Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
En el moment que va passar, la Xènia i la seva amiga estaven intentant allunyar-se de la manifestació. Tenia només 22 anys i havia baixat a Barcelona per assistir a la vaga general convocada com a resposta a la sentència contra el procés l'any 2019. Intentant tornar a casa, la Xènia i la seva amiga es van trobar de cara amb un carrusel de furgons dels antiavalots. Un grup de policies va baixar del vehicle i la van atrapar. Immediatament la van empentar contra el furgó policial i li van clavar cops de porra, motivant crits dels veïns. Tot seguit la van arrossegar cap a dins del furgó.
¡Cierra la puerta, que no salga!
Un cop dins, li van clavar puntades de peu i cops amb les defenses.
¿Te gusta esto?
Eren molt grans i forts, i ella no es podia moure. Estava aterrida.
¡Mátala, mátala! Vas a reírte de tu puta madre!
La pegaven a les cames, a l'esquena i al cap. Es pensava que la matarien.
¡Te ha tocado, maja!
Fins que van arribar a la comissaria de Via Laietana. Allà passaria els pitjors dies de la seva vida. Però aquesta no és la història de com la van torturar. És la història de com no la van aconseguir vèncer.
Com i no em farà cap pena, és vida, vida. Si l'amor ve a buscar-me, té permís per entrar a casa, però que sàpiga des d'ara que mai no podré estimar-la.
Torturades, episodi 1. Xènia García. La Xènia va ser una de les moltes persones que es van unir a les protestes per la sentència de l'1 d'octubre. Va baixar a Barcelona acompanyada de la seva mare amb la intenció de queixar-se d'una sentència que en aquell moment ja estava mobilitzant bona part del país. No era una persona particularment política ni algú acostumat a situacions de violència. De fet, quan va veure a través de les xarxes socials que la situació s'estava descontrolant, es va sentir molt inquieta. En aquell moment estava amb una amiga, amb qui havia quedat al centre de la ciutat. S'havia acomiadat de la seva mare i havien quedat que es retrobarien després. Les imatges que va veure a les xarxes la van fer posar prou nerviosa com per decidir, juntament amb la seva amiga, que el millor era no anar a la manifestació i tornar enrere. Se sentien insegures.
Llavors doncs vam dir, mira, marxem i ja està. I res, al final doncs vam donar mitja volta i en vez de pujar per Via Laietana doncs vam pujar per on vam baixar, que era el carrer Junqueras, que està així una mica més apartat, i vam dir, bueno, pugem per aquí, no passa res. I quan ja estàvem enfilant carrer cap amunt, doncs ens van venir doncs un altre carrusel, no sé si eren 5 o 6 furgons de la Policia Nacional de cara, i clar, en aquell moment doncs com que ens vam mirar i vam dir, bueno, doncs mitja volta i a córrer cap avall, perquè estàvem soles al carrer pràcticament. I res, i vam començar a córrer, i quan vam arribar a baix del carrer sí que ens vam resguardar com dins un portal.
Van quedar-se quietes dins del portal mentre els furgons policials anaven passant. Van pensar que deuria ser un altre carrusel, però no veien res perquè s'havien posat mirant cap a dins del portal. S'agafaven l'una a l'altra arraconades contra la porta d'aquell espai que, per un moment, semblava que les podia fer desaparèixer si tancaven molt fort els ulls. Però tenien molt clar que havien de sortir d'allà. En cert moment els va semblar que no hi havia perill i van sortir del portal. Van anar en direcció contrària on hi havia el gruix dels manifestants i la policia, intentant allunyar-se de la situació.
Anàvem agafades de la mà i va haver-hi un moment en el que un policia o dos policies estaven perseguint a un noi que xoca amb mi quan jo vaig corrent. Llavors, jo al xocar jo vaig caure al terra i el noi va marxar corrent i els dos policies que l'estaven perseguint em van agafar a mi. I la meva amiga sí que va poder sortir, bueno, a dalt del carrer. Li van fotre un cop de porra i li van obrir mitja cara, Però bueno, ella va aconseguir pujar, però a mi em van agafar i entre, no sé si eren 4 o 5 policies, em van posar dins del furgó.
La Xènia va tenir la sort que un veí que era al balcó va gravar la detenció amb el telèfon mòbil. Posteriorment, això ajudaria molt en l'evolució del seu cas, ja que demostraria que el relat de l'atestat policial era fals. A l'atestat deia que els agents havien fet servir la força mínima indispensable. Al vídeo es veu com els agents es tiren sobre seu i li claven cops de porra contundents només agafar-la, que li van provocar ferides al cap i a l'esquena, que també es reflecteixen en l'informe mèdic posterior. El vídeo es va viralitzar i els mitjans de comunicació se'n van fer ressò ràpidament. La Xènia va passar a ser la noia dels cabells blaus, una història periodística que reflectia el que estava passant durant les protestes per la sentència. Però el vídeo mostrava només una part del total. Les agressions més fortes es van produir dins del furgó, en un viatge que se li va fer etern.
I un cop en allà, dins el furgó, doncs estava jo sola, rodejada, doncs no ho sabria dir ben bé quanta gent hi havia, perquè jo estava al terra de cap per baix, doncs tapant-me el cap amb les mans. I sí que sort que el trajecte de carrer Junqueras fins a Via Laietana era relativament curt, perquè durant tot el trajecte doncs van estar, bueno, agredint-me físicament i cridant que em matessin. No? Hi havia un policia que cridava mata-la, mata-la. Clar, en aquell moment doncs, se't passa tot pel cap, no? I res, i una vegada doncs, vaig baixar del furgó, doncs realment no sabia on era, fins que no vaig com obrir bé els ulls i veure que, bueno, no havia anat tan lluny al final, sinó que estava a Via Laietana.
Quan la Xènia explica el que li van fer a la comissaria, la majoria de la gent no dona crèdit. Sembla una història impossible. Molta gent sap de l'historial que té la comissaria de la Laietana, però es pensen que es tracta del passat. Malauradament, la Laietana no només amaga els records dels horrors del franquisme, sinó també els horrors comesos en democràcia. No pot ser que això passi el 2019, li diuen sovint a la Xènia. Si tu també estàs pensant que hi ha coses que avui dia no passen, escolta atentament, perquè allò que sembla impossible pot esdevenir possible quan hi ha impunitat. Quan van fer baixar la Xènia del furgó i la van fer entrar a la comissaria, es va trobar en un ambient de molta tensió. Els agents entraven i sortien constantment de l'edifici. Hi havia crits i corredisses. Van posar la Xènia contra la paret amb força, obligant-la a agenollar-se. I el mateix van fer amb la resta de detinguts que anaven entrant. Un policia va entrar de cop dient que un altre agent havia estat ferit. Un altre agent va perdre els estreps. Va agafar un cúter del despatx i va començar a amenaçar els detinguts que hi havia allà.
Os voy a matar! Os voy a matar! Os voy a matar! Os mataré! Os mataré! Os mataré! Te mataré! Te mataré! Te mataré!
Va començar a etzibar cops als detinguts i altres agents s'hi van afegir. Els detinguts, que encara estaven de cara a la paret, rebien cops per darrere, sobretot al cap, i picaven contra la paret, que va quedar plena de taques de sang. En ple horror, un policia es va apropar a la Xènia, que estava aterrida en aquella situació.
¿Qué pasa? ¿Que ahora tienes miedo? Cuando ya no estás con tus amigos, no eres tan valiente. Eres una niñata de mierda que no sabe dónde caerse muerta y mientras tus amiguitos en Suiza.
El que va veure en aquella comissaria no ho oblidarà mai. Hi havia policies que colpejaven els detinguts per qualsevol motiu. No portar el DNI podia ser suficient per rebre un cop de puny. Mirar d'una manera que no els agradava podia ser suficient per rebre un cop de puny. Que se t'escapi un riure nerviós podia ser suficient per rebre un cop de puny. No estar prou a prop de la paret podia ser suficient per rebre un cop de puny. Cop de puny, cop de puny, cop de puny. Una agressió física contínua, sobretot als homes. I a les dones, l'agressió psicològica, la de la por. Fer que miressin directament com colpejaven els seus companys, comentaris sexistes i referències al seu físic, amenaces que podien complir-se o no. Els deien que se'ls endurien a Madrid, que no sortirien mai d'allà, i se'n reien. A un noi li van ensenyar el vídeo de la seva pròpia detenció ocorreguda unes hores abans mentre se'n burlaven. Molts detinguts tenien la sensació que es trobaven en un malson que no podia ser real. No els podien fer allò. No hi tenien dret. La Xènia sabia de la fama de la comissaria de Via Laietana, però conèixer el passat d'aquell edifici no l'havia preparat per tot el que hi va viure. Una cosa és el coneixement abstracte i l'altra és experimentar-ho en la pròpia pell.
Sí que ja tenia una mica de context sobre el que havia passat en aquell edifici i ja com que això em va posar com molt en alerta. Quan hi vaig entrar, doncs jo m'hi vaig fixar, no? En l'edifici no hi havia cap càmera de seguretat en l'entrada on estàvem tots els detinguts. No hi havia ningú, només era la policia i els detinguts. I cap càmera, vull dir, llavors era com que hi havia allà com un buit que, clar, sabent una miqueta de context amb la història, podies pensar, doncs, és que aquí, bueno, pot passar qualsevol cosa, no? I més en un moment de tanta tensió. Llavors, doncs, sí, no, clar, ja veient una mica la situació com estava, jo ja no m'ho pensava, o sigui, sí que pensava que podia passar, no? Que no era una cosa que estava en el passat. I, bueno, doncs, al final, doncs, va quedar demostrat que aprofitaven, doncs, com aquest buit que no... de que no hi havia ningú mirant, no? Doncs, per comportar-se així davant de tots els detinguts.
La Xènia va tenir la sensació que les detencions havien estat aleatòries. Tal com li havia passat a ella, a molts detinguts els havien agafat simplement perquè eren allà. I tant podien ser ells com qualsevol altre. Aquesta impressió es va confirmar més endavant. La coordinadora de les defenses de bona part dels processats, Alerta Solidària, va denunciar que es tractava d'un abús de la presó preventiva, fent referència a detencions aleatòries. L'associació Irídia va denunciar que la violència policial i la detenció arbitrària van ser utilitzades durant aquelles protestes com una eina de control social basada en la por. Si poden vexar a qualsevol, si no depèn de res que facis o deixis de fer, aleshores la possibilitat d'acabar la comissaria de Via Laietana no depèn de tu. Depèn d'ells. I, per tant, el sol fet de ser al carrer és perillós si coincideixen el lloc i el moment equivocat. Un cop les persones són conscients de com de fàcil és acabar allà dins, el temor de trobar-s'hi augmenta ràpidament. L'efecte és nítidament dissuasori i es fa servir com a tal, encara que tempti contra la llibertat del ciutadà.
Vull dir, ells sabien totalment, que la majoria de gent que hi havia allà era gent totalment detinguda aleatòriament, jo crec, perquè a mi que em diguessin t'ha tocat maja, com dient t'ha tocat la loteria, no has fet res, però estàs aquí perquè has pringat, i llavors un altre que també, no, doncs que em digués eres una pringada, etc, era com tot el rato com remarcant de estàs aquí, però realment és bastant probable que ells sabessin que hi havia molta gent allà que realment no havia d'estar-hi.
Mentrestant, la mare de la Xènia trucava la seva filla desesperadament. Les imatges de l'actuació policial a les protestes corrien per les xarxes socials i feia hores que no sabia res d'ella. Imaginava el pitjor. A la comissaria, els antiavalots entraven i sortien constantment. Passaven molt a prop dels detinguts, que eren a la zona de pas cap a l'habitació on els policies anaven a recarregar munició. Cada vegada que passava això, la Xènia patia perquè es tornés a produir un esclat de violència abrupta. Que pel que fos un d'ells es girés i li clavés un cop de puny per darrere. Davant continuava tenint la paret, encara esquitxada de sang. Sentia les passes dels antiavalots al seu darrere i no tenia manera de saber què feien exactament. Si un d'ells l'agredia, l'agafaria completament desprevinguda. La sensació, mirant la paret, és que en qualsevol moment podia rebre un cop. La tensió era insuportable. A més, ja feia hores que estaven agenollats en una posició dolorosa i de tant en tant passava. Sense venir a tomb, un cop gratuït contra un detingut que estrenyia encara més la tensió sobre el seu cap i li feia palpitar les temples. Va trobar un punt de suport en una altra noia que també havien detingut i a qui havien posat al seu costat. En ser totes dues dones estaven separades dels homes. Es deia Paula, i les dues van descobrir-se buscant-se mútuament.
Quan ella va entrar, doncs, la van fer seure al meu costat. I res, al final, doncs, no, o sigui, va ser tot com la situació en la que estàvem. Va haver-hi un moment, ella només quan va seure al meu costat, doncs, ens vam donar la mà I res, doncs, a partir d'allà, doncs, tot, bueno, clar, tot el procés d'aquell dia el vam passar juntes, perquè érem les dues úniques noies, llavors, doncs, tot el... allà on anàvem, anàvem sempre juntes. Llavors, doncs, tot aquest procés també vaig tenir molta sort de poder-lo, bueno, compartir amb ella, perquè al final jo no vaig estar sola, sempre en tot moment vaig estar amb la Paula. Llavors, doncs, va ser una gran ajuda i suport emocional en aquells moments.
En el lloc més fosc de tots, la Xènia va trobar la força que només pot donar el fet d'estar unida amb una altra persona que està passant pel mateix que tu. No serà l'últim cop que la Xènia trobarà aquest vincle. En les profunditats de la casa del terror, totes dues van buscant l'altre l'ànim i l'empenta mútua. Malgrat això, la sensació de desemparament anava creixent en els seus cossos i el seu cap, unida a la sensació de la pèrdua de control, que era profundament trasbalsadora. Durant tot el temps que van estar a la comissaria de Via Laietana, es van sentir en mans d'ells, de policies violents, amb comportaments salvatges, policies cruels, que en molts moments gaudien del que estaven fent, que feien broma enmig de tot plegat. La sensació que podien fer amb elles qualsevol cosa i dur-les on volguessin, que no eren res més que nines de drap que podien esquinçar o portar a un lloc o a un altre. I així va ser. En cert moment, les van agafar i les van treure de la comissaria per ficar-les en un furgó blindat.
¡Hala! ¡Nos vamos a dar una vuelta!
No sabien on les portaven. Podien intentar deduir-ho imaginant la direcció del furgó, però això era encara pitjor, perquè semblava que anava fent voltes expressament. Com que no els van deixar posar-se el cinturó de seguretat i encara duien les manilles posades, els detinguts queien els uns sobre els altres i es clavaven cops en cada revolt. Sentien els policies comentar la jugada a la part de davant de la furgoneta. Potser els estaven fent això per atormentar-los una mica més i aviat tornarien a comissaria. O potser no. Com que el furgó era ple de gent, hi havia molt poc espai i els cops eren molt freqüents. Al cap d'una estona, el furgó policial es va aturar. Van deixar el motor engegat i van estar-se així aturats una llarga estona. Feia molta calor i pudor. L'ambient era asfixiant. Després van aturar el motor i encara va fer més calor. De tant en tant, un policia obria la porta, feia un cop d'ull a dins i la tornava a tancar. Finalment, van tornar a obrir les portes. I aquesta vegada un policia, que semblava que era el qui dirigia tota l'operació, va assenyalar els detinguts.
El tío de atrás y la otra tía.
La otra tía era la Xènia.
Tú, perica!
Com que dubtava de si es referien a ella, no es va moure. La van fer baixar de la furgoneta. Era fosc. Les cames li feien figa. Anava bruta de sang, feia molta pudor i el cos li feia mal dels cops i les contusions. Va trigar molt a donar-se d'on era. L'havien traslladat a la comissaria de la Verneda. La van conduir caminant a una sala on hi havia més detinguts, tots ferits pels trets d'escopetes de bales de goma o pels cops de porra. A la Xènia la va impressionar veure un noi amb la cara ensangonada. En aquest punt, les ganes d'anar al lavabo eren insuportables. No havia gosat demanar-ho a la Laietana. Després d'haver estat víctima de la violència de la policia a la comissaria, no podia ni pensar què li podien arribar a fer en un espai tancat. Finalment li van llegir els seus drets, aquells dels quals l'havien privada tot el temps que havia estat a Via Laietana. Traient forces que no sabia que tenia, la Xènia es va negar a signar res. Unes hores més tard va passar a disposició judicial i va entrar a la presó de Batràs. No podia creure el que vivia. El jutge va trigar 13 dies a assumir el seu cas. Van ser 13 dies que la Xènia va estar a la presó, privada de llibertat. Va ser un temps que va tenir un impacte molt fort en ella i encara li costa parlar-ne. Finalment, el magistrat va acordar la llibertat de la Xènia amb mesura cautelar de tenir prohibit d'assistir a manifestacions i l'obligació de comparèixer davant d'un jutge cada 15 dies.
¿Aceptarían una medida cautelar de prohibición de manifestarse y de personarse en las manifestaciones que se puedan producir tanto en la ciudad de Barcelona como en cualquier otra ciudad o pueblo de Cataluña durante el tiempo de instrucción del procedimiento y hasta su resolución?
A canvi, podria sortir en llibertat condicional. el seu advocat va acceptar. Implica renunciar a presentar un recurs, però la prioritat era treure la Xènia de la presó. D'aquesta manera, la proposta del jutge és un xantatge en què es condiciona la vida política de la Xènia i, per tant, la seva llibertat, fins i tot ja fora de la presó. La fiscalia la va acusar de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Part de l'acusació es basava en una sèrie d'objectes que suposadament la Xènia portava en el moment de la detenció. A l'atestat policial hi apareixien diversos objectes que la Xènia no havia vist mai. Un tros d'una cadena de grans dimensions, dues boles de billar, una bola de golf, diversos cargols i dues boles d'acer. Era impossible que tots aquests objectes poguessin cabre a la bossa de dimensions molt petites que portava la Xènia i que es pot veure al vídeo que va circular a xarxes de la seva detenció. A més, aquests objectes es repetien en altres fotografies d'atestats policials d'altres detinguts en les mateixes protestes, tal i com va assenyalar Alerta Solidària. El fet que, segons la policia, bona part dels detinguts portessin el mateix tipus d'objectes era sospitós. Finalment, l'acusació d'atemptat contra l'autoritat va caure i la fiscalia demana actualment que la Xènia sigui condemnada a 2 anys de presó. Està a l'espera del judici, previst pel desembre de 2025. Els dies posteriors a la sortida de Batràs, la Xènia no només va haver de gestionar tot el que havia viscut a dins, sinó tota la pressió mediàtica al voltant del seu cas i l'impacte que havia tingut al seu poble, Caldes de Montbui, i en el seu entorn més proper. Durant força temps no va sortir de casa. També es va trobar que la majoria de persones que coneixien el seu cas reaccionaven amb incredulitat, com si fos una cosa que no pogués passar actualment. Molta gent tendeix a pensar que si et passa alguna cosa així, d'alguna manera t'ho has buscat, que alguna cosa devies fer, que si no hi haguessis anat, no t'hauries trobat en aquella situació. És més fàcil sospitar d'una persona, pensar que el problema són unes determinades persones que s'han ficat en problemes, que no pas admetre que el sistema i les persones que en formen part no només són capaços de cometre aquests actes de terror impunament, sinó que ho fan regularment.
Que ens pensem que estem tots com molt, no modernitzats, però com que tot funciona a la perfecció, la justícia, tot. I al final costa creure que puguin haver-hi doncs, com aquestes escletxes legals que s'aprofiten o agressions que passen, no? Perquè jo crec que hi ha molta gent que pensa que això que és una cosa del passat, de fa molts anys, i que clar, que el segle XXI, doncs com pot que això passi en plena democràcia? És impossible. No, no, vull dir, al final costa d'assimilar-ho, però jo al final fins que no ho vaig veure amb els meus propis ulls i em va passar, sí, fins que no vaig acabar d'aprendre que això sí que és una cosa que és de l'actualitat i no només del passat.
Durant molt de temps a la Xènia li va costar tornar a prop de la comissaria de Via Laietana. Sabia que el lloc on havia patit aquell horror continuava dret, allà, al cor de Barcelona, aparentment com un edifici normal. Mentre que en altres països els edificis que tenen una història similar han estat ressignificats i convertits en centres de memòria per recordar el que hi va passar i evitar que la història es repeteixi, la comissaria de Via Laietana continua allà, com un peu de l'Estat a la capital de Catalunya. Tots els intents per aconseguir tancar la comissaria no han arribat enlloc. Només s'han dut a terme mesures cosmètiques, com el faristol que l'Ajuntament de Barcelona va posar davant de l'edifici i on s'explica l'historial de la comissaria com un centre històric de tortura i repressió política. Aquell faristol es va posar, de fet, el mateix any que la Xènia va ser subjecte d'aquesta mateixa repressió a la Laietana. La reacció a casos com el de la Xènia es queda en això, en la col·locació d'un faristol davant de l'edifici. Un faristol que, a més, és periòdicament vandalitzat. Malgrat ser davant de la comissaria, un lloc amb una forta presència policial, el faristol ha estat objecte de pintades i actes vandàlics recurrents. El 2019, l'any en què es va posar, va ser atacat 3 vegades i ha estat vandalitzat en altres ocasions fins avui. No s'ha investigat mai qui és que vandalitza el faristol, malgrat que hi ha càmeres de seguretat davant la comissaria. Això redobla i renova la sensació d'impunitat que ja van tenir les persones que, com la Xènia, han estat víctimes de la violència a la comissaria de la Laietana. No només saben que els policies que les van agredir no seran jutjats, no només saben que l'edifici continuarà allà com si res, sinó que, a més, no poden denunciar públicament el que passa allà i fer-ho visible. Però la història de la Xènia amb la comissaria de Via Laietana no acaba aquí. De la mateixa manera que quan estava dins va trobar el suport de la Paula, a fora va trobar el suport de la Pilar. La Pilar Rebaque va contactar amb ella perquè es trobessin. Ella també havia patit els horrors de Via Laietana a una edat similar, però 50 anys abans, encara durant el franquisme. A partir d'aquí, la seva història i la de la Xènia quedarien lligades per sempre. Juntes portaran la lluita al carrer per aconseguir el que governs i administracions es neguen a fer: tancar d'una vegada per totes la Casa del Terror. Això és Torturades.
Si l'amor ve a buscar-me, si l'amor ve a buscar-me.
Basat en el llibre Torturades, de Gemma Pasqual, publicat per Editorial Coma Negra. Guió, Toni de la Torre. Investigació, Gemma Pasqual. Producció, Roger Codina. Locució, Irene Miras. Veus, Ramon Canals, Jaume Quartero, Òscar Muñoz, Pau López, Ivan Priego, Vanessa Segura, Jaume Ullet. Disseny sonor, David Penedès. Disseny gràfic, Olga Capdevila. Música, vida de Pol Batlle i Rita Pallés. Una producció de Monod. Vida.
Un podcast de Monod.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.